Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat la crisi oberta la passada matinada entre l'OTAN i Rússia arran del llançament de 19 drons russos que han entrat en territori polonès. Les defenses de Polònia els han abatut, però el primer ministre Donald Tusk ha invocat l'OTAN i els aliats han respost. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha advertit Vladimir Putin que els aliats defensaran tot el seu territori i ha qualificat l'incident d'extremadament greu. També hem sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tomba bona part del decret que blindava el català com a llengua vehicular de les aules. El decret ja estava suspès cautelarment i ara, en la seva sentència, el tribunal diu que el castellà no pot estar subordinat. I avui ha coincidit la declaració de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, davant del jutge Peinado, amb el president del govern espanyol afrontant el primer cara a cara del nou curs polític amb Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats. La corrupció, un dia més, ha estat l'argument del Partit Popular. Avui Pedro Sánchez ha mirat de portar Feijóo cap a la política internacional. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs mira, a propòsit d'aquesta crisi que dèiem de Polònia amb l'OTAN, a propòsit dels llançaments de drons russos, Rússia acaba de dir que no plantejava atacar cap objectiu en territori de Polònia i que l'onada massiva de drons que ha llançat de matinada anava destinada a instal·lacions a l'oest d'Ucraïna. Per tant, en definitiva, Putin diu que ha narrat el tret. Han fet un comunicat al Ministeri de Defensa que s'ha mostrat disposat a intercanviar consultes amb el govern de Polònia sobre aquest incident que ha posat, com dèiem, l'OTAN en alerta. I també hem de dir que el govern de la Generalitat ha aprovat una línia d'ajudes de 75 milions d'euros en 5 anys als ajuntaments per la neteja de la superfície cremada i la creació de franges de protecció per les urbanitzacions. El paquet es complementa amb 2 milions més per als ajuntaments que no tenen plans de prevenció. Són mesures que se sumen a les que ja es van aprovar el juliol de forma urgent després dels incendis de Paüls, el Baix Ebre i de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. Té més dades des del Palau de la Generalitat en Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Els departaments d'Agricultura, Presidència i Economia del Govern han acordat aquestes mesures urgents que el president de la Generalitat ha presentat davant els alcaldes dels municipis més afectats. El president Salvador Illa ha constatat que cal un canvi de mentalitat davant dels incendis de comportament extrem i ha detallat així el gruix de les ajudes.
2 milions per fer els plans, 15 milions consecutius durant 5 anys... per poder fer les franges de protecció de pobles i organitzacions en aquells casos en què es necessiti. Pensem que és una mesura, una primera mesura en aquest àmbit de la gestió forestal.
Els alcaldes han sortit satisfets, coincideixen en que és urgent la neteja del territori cremat, però han reclamat a la sortida que s'accelerin els tràmits perquè les ajudes arribin ràpidament a pagesos i ramaders. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
I el sector de la construcció pronostica que els 50.000 habitatges de protecció oficial que va anunciar el govern de la Generalitat no estaran fets fins d'aquí ben bé 10 anys. Complir amb el termini de 5 anys compromès pel govern és materialment impossible, segons la Cambra de Contractistes, perquè hi ha un munt de tràmits que són previs. Barcelona, Sara Riera, bona tarda.
Bona tarda. Llicències, permisos, requalificacions de sòl perquè sigui protegit durant 75 anys, trobar els promotors que vulguin invertir-hi, tot això s'haurà de superar abans que els constructors puguin entrar en escena i calculen que això doblarà els terminis anunciats pel govern. Lluís Moreno Lasalle és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
En certa manera, polítiques de farem, al final, quan les trasllades a la producció, que és que estem fent, doncs el ritme és molt més lent i té molta més inèrcia.
El sector espera aquesta obra pública amb candeletes perquè deixin de ser, diuen, el sector que menys creix del país. L'any passat només un 1,7%, segons dades presentades avui mateix. De tota manera, també alerten que si en paral·lel aquesta inversió d'habitatge protegit no poden construir almenys 100.000 habitatges lliures en els pròxims anys, tampoc donaran solució a l'alta demanda que hi ha. El sector, de fet, calcula que el 2030 faran falta 200.000 habitatges més a Catalunya.
I a aquesta hora comença oficialment l'operació sortida del pont de la Diada. El Servei Català de Trànsit preveu que entre avui i demà surtin 470.000 vehicles, això de l'àrea metropolitana de Barcelona. La franja que es preveu més conflictiva va des d'ara fins a les 9 del vespre. Equip Viari, Mariluz García, molta mobilitat a aquesta hora.
Doncs de moment les retencions són a les rondes de Barcelona. La més complicada, la ronda a dalt, amb cua de Pedralbes a Horta en direcció Besòs per un accident que ocupa un carril. La ronda litoral també força aturada, de Zona Franca a Vila Olímpica, també en direcció al Nus de la Trinitat. Cues també a la B30 Bellaterra en direcció Girona i a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, i s'intensifica l'entrada a Barcelona per les autopistes C58 i C33 i també força volum de trànsit a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Tot bé?
Sí,
fantàstic.
Tot fantàstic.
Doncs, perfecte, doncs celebrem sempre que la gent estigui perfecta i fantàstica. Ja sabeu que el primer tema ens ve des de fora.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I que els dimecres saludem al Santi Villa. Santi, bona tarda.
Hombre, què tal? Molt bé.
Com estàs?
Bé. Escolta, dues coses. A primera, sí. El tema d'avui està molt bé perquè va de llibres i s'ho patrocina Bacus. Pues escolta, redonet. Mm. Molt bé. I després, jo amb la meva creuada al 3CAT, crec que això ho he de retransmetre per 3CAT perquè jo ho he de fer per telèfon, no us veig i em sento raro. O sigui que tot el que ho fan tot, la Renaixença, l'altra, l'altra, la no sé quantos, tothom surt pel 3CAT, menys tu que et tenen aquí a l'altell.
Escolta, sí. Està molt bé perquè és segon dia que entres i segona petició, sí, que tens ja, bueno, pel director d'aquesta casa.
I jo crec que ja ho convertiré en una...
En una subsecció, sí, eh?
En una arrencada, sí. Molt sempre bé. Una queixa al 3CAT.
Ets president del comitè d'empresa.
Bueno, faré una apreciació, una petició a l'imperi Roma. Què et sembla?
Molt bé. No, ja et dic, acabaré passant el telèfon de Jordi Bola.
Aquesta, sobretot, és per mi, eh? Perquè és que ara estic parlant per telèfon, estic veient aquí com una playlist que surt Ana Torroja, Ana Mena, Eminem... Em destaroto, no m'interessa, i no puc veure a l'Oriol, al Joan i a l'Oriol, per exemple, el cabell que porta sempre... Ja l'altre dia ja m'hi vaig fixar.
Veus?
Arrissadet i tal.
Sí, però això s'acaba avui, eh? Avui vaig a la perruqueria.
No.
Sí, Santi, que...
No
que...
ho facis, Oriol, de veritat.
Que
no
se m'ho xupa-xup,
Santi. Però si tens rínxol, no tallis el cabell. Què problema tens? Que no se't queda rínxolat. Jo et dono un producte. Jo tinc un producte que em dona el meu perruquer.
Sí?
Que es diu... li diu... ara no em surt el nom. Ah, Cabello Ganador, li diu ell.
Ah, m'interessa el nom.
Este producto es Cabello Ganador.
No, el problema està que se'm queda massa rissat. I de debò...
Però mai és massa rissat.
Que sembla un xupa-xup, de debò.
Mai. No, perquè no, que ja vaig veure jo l'altre dia, que no.
No em queda bé.
Fes-me cas a mi.
No, jo sé
del que parlo.
No, tens bon criteri, però no ho sé.
Ja veig a venir que els dimecres aquesta dèria es convertirà...
O llarg.
No, és que potser... Però espera,
Santi,
no, espera.
És que
els millors
dimecres vinc.
Ja, és que, mira, et diré una cosa. Avui t'has equivocat no venint en persona, i ara t'explico per què,
Sí, segur.
Joan López Alegre, què has portat? Perquè li has portat una cosa al Santi.
He portat un regal. Santi, però que no...
No me l'expliques, guarda'm, ja vinc la setmana.
No, no es pot guardar, no.
Caduca.
Alguna cosa a muntar per d'aquest home del PP, del Cirera.
És que Joan López Alegre fa de mitjancer i et porta un regal de Daniel Cirera. Recordem que la setmana passada...
Jo soc pluriempleat i faig de globo, literalment.
Literalment, perquè...
Estàs assegurat, en aquest cas?
Sí, perquè sóc autònom i em pago la quota.
Ah, vale.
La setmana passada el Santi va fer la dèria sobre els vídeos que alguns polítics fan a través de les xarxes socials en què intenten mostrar-se més pròxims als votants, i ell deia que a algun potser li generava algun dubte. I com a exemple, no com a únic exemple, però sí com a un exemple, va parlar de Daniel Cirera i les seves receptes de cuina. I aquí...
Bueno, la seva recepta de l'ensaladilla de
bot. Tu vas ser bastant crític amb la seva ensaladilla, cosa que... Sí. En Dani després em va trucar, em va demanar el teu telèfon, jo no ho tenia.
Bueno, és que no
em va manifestar que estava fotut perquè ell creia que la seva ensaladilla era collonuda.
Perquè a més és una crítica injusta, perquè la crítica del Santi es basava en el que va veure, però no en el que va tastar, no la va tastar. Tal
perquè, qual.
Escolta, igual, era molt bona. Molt
Així saber. És que el que ha fet en Dani ha sigut fer un tàper amb ensaladilla per tu i ens ha deixat una nota que aquesta sí que no caducarà i que pot quedar aquí per tu.
Ah, vale. Bueno, si no, dona-li el meu telèfon, però ja t'ho dic, que jo ara estic amb definició, no puc menjar ensaladilla. Saps? Estic amb una fase de definició que m'he de quedar sec com una canya. Aleshores, pues no, però bueno, la provaré. Ara em sap greu. Bueno, si puc, passo...
Vol saber el que diu la nota?
Ah, sí, bueno, jo i tot Catalunya. Veus com aquest programa s'ha de fer pel 3CAT?
Clar, diu... Clar, perquè ara podria sortir l'ensaladilla pel 3CAT.
No, home, sí,
és... podria sortir l'ensaladilla, tornaríem a tirar la recepta i tres botons més a la butxaca.
Escolta'm, això pesa, eh? Vull dir que aquí hi ha quantitat. Ve amb una bossa...
No, perdona, quan vaig veure jo el vídeo, allà li fot, ell té una font de Pirex, allò per lo menor. Vull dir, allà li fot, eh?
No
agafa mig pot i en guarda la meitat per un altre cop. No.
Ja ha aclarit que la Carmanyola és nova, que l'ha comprat expressament i que està per estrenar.
Mare Déu, quantes coses. Encara hauré de canviar de banda.
Ha estat detallista perquè també porta forquilles i unes quantes, vull dir, no una, sinó que unes quantes. Vull dir que ho ha pensat. I una bossa, la bossa és de cirera.
Pues us dic una cosa. Sí? De cirera del PP.
D'ell, sí, hi ha una...
O sigui, una bossa de propaganda del PP.
No, sí. D'ell, de propaganda d'ell.
Hi ha un dibuix amb el seu candidatura, em sembla molt bé.
Sí, és una tote bag del Partit Popular amb una caricatura de Daniel Sierra. I la nota diu, Santi, sí. La setmana passada vaig riure molt amb els vostres comentaris sobre la meva ensaladilla. Avui us la porto feta amb molt de carinyo perquè la tasteu de veritat. Bon profit.
Privat, veus molt bé per Departament de Premsa.
Estava emprenyat perquè li havíem dit que no era bona.
No, ningú va dir que no era bona. Ell, de fet, va dir buena o muy buena.
Ell sí, però tu no.
Bueno, però ara ve lo bo, perquè vull dir, a mi ja em poden reptar em poden fer tots els reptes que vulguin. Ara, aquesta ens ha dit que jo, perquè ningú m'ha avisat, no ho sabia si no vaig.
Veritat, sí. Haig de dir que el Joan m'ha avisat a 5 minuts d'entrar en antena.
Bueno, és una mica difícil. També el Joan ja sabem que us deu marcar uns temps molt personals. Bueno, la cosa és, ara jo faré la secció. Si no la deixem així, la faig la setmana que ve, la que tinc, perquè, escolta, em surt molt bé de preu, llavors, de col·laboració. La cosa seria, si vols la faig, però sí que al final m'agradaria que la provéssiu tots vosaltres i veure a qui li sembla buena i a qui li sembla muy buena.
No ens dones més opció, eh? Ha de ser buena o muy
bueno,
buena, eh?
Jo crec que sí. Va. Després de tot això, ara no podem dir... està igualida, saps què vull dir?
Clar, si ha tingut un detall, no?
A més, no tenia pinta d'estar igualida, tenia pinta d'estar bé.
Et dic una cosa, igualida, no. Això ja, o sigui, amb la vista ja es veu que igualida no ho està.
Perdona, és veritat, aquí m'he equivocat jo i quan m'equivoco també ho reconec, perquè ell el primer que diu és escurrir-lo muy bien los dos pots. Aleshores, poca aigua de barri.
Hosti, quina memòria tens.
No, és el que em queda, Joan. Vull dir, de vista no me'n queda, olfacte no te puc ni contar, tacte ja quasi poc, vull dir, em queda oïda i és pel que sobrevisco.
Bé, escolta'm, clar, també diré una cosa. He vist el teu guió i aquí a la dèria tens 10 talls. Són molt bé.
Pues fixa't tu que si tinc que tinc 10 talls i venen d'una influencer, a què flipes?
Escolta'm, en sèrio vols que ho tastem? Ho tastareu?
Oh, provem,
sí,
eh?
Home, per favor.
L'Alícia no la veig molt per la feina.
Alícia, tasta-la. No passa res. No hauràs de canviar el teu vot.
No, jo vull que l'espot publicitari del Cirera s'acabi quan abans millor, que tampoc cal aquí allargar-ho més.
Et diré una cosa. Si altres empreses o líders polítiques ens volen comprar a través de l'estómac, jo amb això, vull dir, en l'intel·lecte no, però amb l'estómac jo a favor sempre. Veig això no sé com obrir-ho, perquè em surt fer-ho amb la boca, ho trobo molt poc higiènic. Per tant, ara mateix no sé com obrir
És l'hombre contra la màquina.
No ho faré. A veure, què ens vols explicar, Santi? A veure.
També et dic, vull dir, si això va endavant, encara et donaran un programa tipus l'Eclipsi, a tu a la 3CAT també.
No, l'Eclipsi
el fa fantàstic. A menys 3 i provant coses.
Roger Escapa el fa fantàstic.
No, home, no el mateix, però una cosa així petita, de mitjoreta, no, home, tampoc uno de 5 hores, tipus, o sigui, no tot es mou.
Vale, vale.
Va passant de mans, eh?
Sí, aquí la bossa va passant amunt i avall, però ningú no vols obrir-ho. Compte, no, Oriol Marc li ha vist una mica de...
Ara, de veritat, també sou d'una manera.
Eli Sort.
S'ha de ser espavilat, la
doctora, aquí amb unes tisores, fantàstic, molt bé, ja veurem. Crec que la teva dèria potser la guardarem per la setmana que ve, perquè és que si no ens anirem a 2 quarts passats, eh?
Per això.
Ara, vale, però si vols ja me la guardo, a mi em sembla perfecte. Cobro igual?
Sí. A veure, l'Oriol ja té ja forquilla i ja va cap a l'ensaladilla russa.
No és el meu plat preferit, ja.
Ja hi som, ja posem pegues.
Però no acabeu de dinar? Això no ho sentarà malament.
Jo encara no he dinat.
Diré més, jo ja he dinat i he fet el cafè. Imagina't.
A més, venia amb una nevareta, tot molt...
Molt bé. La cadena del fred respectada al màxim.
Home, que una altra cosa, no?
Què? Buena o muy buena?
Lo que seria gadgets en deu tenir, si
t'haguessin...
Cara d'horror.
Santi,
tu, Santi, ens has dit...
L'Oriol ja l'ha tastat, eh?
Ens has dit que només podia ser buena o muy buena, no?
Sí.
Doncs buena.
I ara em fas menjar-la a mi perquè jo pugui compensar i dir muy buena.
No, perdona, Joan, tu has de dir... Tu deus a la veritat que ets professor.
Bueno.
Aleshores, et deus a la veritat.
Em faries ara posar en una balança la meva amistat amb el Dani Cirera o la veritat, depèn de...
Bueno, a veure, el Dani Cirera també pot agafar i fer una mandanga d'aquestes, com es digui, una ensaladilla, bullint ell la patata, talant-la a trossos i fer-ho ell, llavors. I la maionesa fer un ou amb una mica d'oli i una mica de llimona. Vull dir, també te la pots fer millor, veure, no?
El Joan està allargant el...
Jo dic muy buena.
Home, és que...
No se podia saber, eh?
No, és que ajo.
Bueno, I ara tenim el veredicte final. Espera, que tenim l'Òscar menjant.
Tu la tens a menjar?
No, escolta'm, jo la deixo buena, però no perquè digui que no m'ha agradat, sinó trobo que me les prova pitjor. Està bé. No, home, perquè no, veiem la recepta, i en canvi trobo que està bona. Jo trobo que abusa del cogombret.
Sí, sí.
I llavors fa
home,
que
el bus... Que recorda, no és que abusi del cogombret, recorda que ell equipara igual al pot de la verdura al pot d'una cosa que ell li diu variopintos o bacerezos, no sé què diu. Variaditos, no sé què diu. Hi ha com una cosa que deu ser com uns trossos de coses encurtides.
Sí, exacte.
No,
i llavors fa que el vinagre, el gust de vinagrat, diguem-ne, estigui pujat. Sí, però si t'agrada el gust de vinagre, està molt bé.
Que tingueu una trobada amb Dani i tots vosaltres i parleu d'això.
Home, si tenim una trobada amb Dani, parlarem d'altres coses.
Jo crec que també t'he dit que avui sí que hi haurà trucada de la corporació.
Sí? Vols dir?
Jo, sí, a mi.
Serà un fins aquí, Santi. Molt bé, aquesta col·laboració durant 2 dies.
Bueno, pues escolta, molt bé. Vull dir, trobo que...
Què fem amb la sala dieta? La guardem? Vindràs a buscar-la o què? Ho dic perquè haurem de posar la nevera o alguna cosa.
No, que la... Bueno, però també la saladilla, la maionesa és de pot i ja està pasteritzat. Això ja vaig veure que tirava el xorro de la ligereza. I això no crec que es faci malbé. Però és que jo ara no puc, ja et dic que estic en definició. Aleshores, jo ara només menjo... Res.
Bueno, ara doncs ho posarem a la redacció. Però
sí, dona'ls ja a la gent de la redacció.
És un menjar de difícil compartir. Perquè, clar, aquí has de ficar les forquilles i els ganivets, però, escolta'm, agraïm a Daniel Cirera el detall.
Bueno, doncs compra-li's a la redacció del pressupost uns picos i que s'agafi les coses. Tampoc passa res, comprar 4 picos, unes quelites, alguna cosa d'aquesta.
Veus com ets del comitè d'empresa?
No, no, escolta'm, hauré de fer llista de totes les coses que li hem de passar a la direcció de Catalunya Ràdio de part de Santi Villas.
No, no, és que és veritat. Bueno, i més que li passaria, el que passa que no estic ara mateix.
No m'aixequis més embolics, no m'aixequis més embolics.
No, 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 perquè encara, ja veuràs, encara te diran que truquis al Rocco, per exemple.
No sé, ja veurem.
Saps què vam dir?
Doncs escolta'm, Santi, donem l'ensaladilla per tastada per tu.
Si m'arriba a saber...
No, si haguessis vingut, mira, haguessis fet anava a dir el ressupó, no, perquè després de dinar...
Un tastet.
El segon dinar.
Prebrenar.
Exacte. Molt bé. Bueno, però escolta, ja us ho dic per si us aneu preparant. Jo, a la secció que anava a fer avui de la dèria, és que estic molt interessat en una polèmica que hi ha hagut a les xarxes, que entenc que tots coneixeu, perquè una coneguda influencer que es diu Maria Pombo, sabeu qui és?
Sí.
Bueno, pues va dir que ella no llegia i que no li agradava llegir i que ella no llegia mai. I aleshores se li van tirar tots a sobre perquè, bueno, molta... Bueno, ja aquesta noia després ha reaccionat, ha explicat per què no llegeix, ha fet una certa de valoracions i jo avui, pues, pobra portava que ella al final ens va ensenyar els llibres que tenia a la tauleta de nit, que en té 8, o sigui que una persona per no llegir tenir 8 llibres a la tauleta de nit que no són per falcar-la, bueno, no està mal, però jo crec que s'ha d'analitzar, per això ja havia tants anys, llibre a llibre.
Ah, doncs escolta, ho guardem per la setmana que ve.
Però això si no ho farem la setmana que ve.
Perfecte.
I si no, pues, escolta, serà una cosa que no ha pogut ser i que per culpa del Partit Popular pues s'ha anul·lat la secció. Home, és com si fos
una manera, és una manera esbiaixada d'explicar la realitat, eh? Sí. Perquè...
Clar, bueno, o és una manera de callar-me, saps què vull dir? O sigui, de tapar-me, és com una pregunta parlamentària, saps?
Tu creus que ho han fet expressament? Jo crec que no.
Podria ser.
Jo crec que no, però...
Podria ser.
Doncs, Santi, queda pendent. La setmana que ve ho analitzem i nosaltres anem tastant la saladilla.
Vinga, ara vosaltres a lo vuestro. Apa,
adéu.
Acaban de llamarme unos amigos para decirme que están cerca de casa y que pasan a hacer el aperitivo con nosotros.
Pues mira, si algú vol venir a fer l'aperitiu...
Os voy a enseñar cómo hacer en tiempo récord...
Passen 20 minuts a les 3, sort que no ha fet la dèria, i ens hem plantat ahir 20.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Catalunya migdia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Dir-li adeu a l'estiu fa mal. A la rutina, na, arrivederci estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
Catalunya migdia.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Una altra de les veus importants d'aquesta flotilla, com sabe, l'activista Greta Thunberg. Un equip del programa va poder parlar en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio.
Greta, bon dia. We've made our
promise. Vam fer una promesa, que és que tornaríem a intentar-ho, i això és el que estem fent. My concerns are mainly... A mi el que em preocupa realment és que el món permeti aquest genocidi i que ningú faci res per intentar aturar-ho. This mission shouldn't exist. Aquesta missió no hauria ni d'existir. Ho estem fent nosaltres perquè els polítics han fallat.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cosa, és un quart i mig de 4 de la tarda. Això el dia en què aquest matí hem vist Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, als jutjats per declarar davant del jutge que la investiga per una suposada malversació en la contractació d'una assessora. I ha estat molt poca estona, només per explicar a preguntes del seu advocat quines funcions feia la seva col·laboradora a la Moncloa. Tot això ha passat mentre Pedro Sánchez era al Congrés dels Diputats per retrobar-se, entre cometes, amb Alberto Núñez Feijóo després de les vacances d'estiu. Ha estat la primera sessió de control dels curs polític i hem sentit els retrets de sempre a partir de la corrupció política. Avui Feijóo fins i tot ha apuntat que Sánchez acabarà imputat. Una frase, per cert, que no hem pogut sentir perquè l'ha dit fora de temps. Li han tallat el micro perquè se li acabava el temps. Pedro Sánchez ha volgut portar Feijóo cap a la política internacional a propòsit de Gaza.
La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo.
El gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría. Es un genocidio.
Tot això en el dia en què, previsiblement, tot apunta, i vaja, donem per segur, que aquesta tarda el govern de Pedro Sánchez perdrà una votació important, la més defensada per la... doncs per la ministra Yolanda Díaz, sobre la reducció de la jornada laboral. El veto de Junts per Catalunya a aquesta reducció ha molestat profundament Esquerra Republicana. Diuen que Junts cada vegada està més a prop de la dreta més radical i que això aplana cada vegada més, diuen des d'Esquerra, el camí perquè Feijóo sigui president del govern. Això és el que deia Gabriel Rufián, el líder dels republicans a Madrid, avui al matí de Catalunya Ràdio.
Per què voten en contra que la gent treballi mitja hora menys? Per què volen ajudar els autònoms? A petites empreses, a mitjanes empreses catalanes, nosaltres també. Doncs accepteu la tramitació de la mesura. D'aquí surt un triumvirat que és Feijóo, Abascal i Puigdemont. És un bloc que funciona fa un any i mig. Jo fa un any i mig, li vaig dir al senyor Feijóo, vostè serà president, directe o indirectament, gràcies a Junts.
En canvi, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha justificat el no de la seva formació dient, com sempre han fet de fet, que perjudica bona part del teixit productiu català.
No estem en contra de la reducció de la jornada laboral, ens agradaria que tothom pogués treballar menys hores, però un govern no pot obligar a aplicar la reducció de la jornada laboral a qui no pot. Afecta molt més a la petita mitjana empresa, treballador autònom, comerç, botigues, que no pas a les grans empreses. Per un comerç, això suposaria més de 1.000 euros per treballador.
Per tant, podríem dir que tant a Madrid com a Barcelona la política està allà on estava abans de l'estiu. A Madrid, l'estira i arronsa entre Partit Popular i PSOE per la corrupció, i a Catalunya aquesta rivalitat entre els dos principals partits independentistes a les portes, a més d'una diada, la de demà, que també tornarà a ensenyar que l'independentisme no hi arriba gens unit. Per tant, no sé com ho veieu tot plegat.
A veure, això de Míriam Nogueras avui ha estat difícil de seguir, eh? Jo he intentat escoltar-la i ha anat trobant excuses i salts mortals per intentar justificar que no a la jornada laboral amb arguments molt similars que feien servir amb la pujada del salari mínim, no? Dient que destrossaria llocs de treball, que és un cost inassumible, quan s'ha demostrat que això no és així. El salari mínim ha augmentat un 47% en 5 anys i ha creat més de 2 llocs de treball durant aquest temps. I, per tant, estan agafant un gir cap a la dreta que realment és insostenible. I és insostenible també el ser un partit català, perquè les enquestes el que ens diuen és que la reducció de la jornada laboral, on té més suport és a Catalunya i al País Basc. A Catalunya, un 83% de la població està a favor d'aquesta reducció de jornada laboral. Per tant, per mi, el que ha fet avui Junts és totalment inexplicable. O sigui, no hi ha alguna altra cosa que estiguin negociant i, per tant, apreten amb això. No hi ha un motiu econòmic de pes, no hi és. Han començat a fer salts mortals. Comprant també el relat de l'absentisme laboral de 1,4 milions de persones que utilitza l'ultradreta, quan és mentida, quan diuen això de l'1,4 milions d'absentistes, perquè 1,1 milions són per baixes mèdiques que inclouen baixes de paternitat i maternitat. I, per tant, s'estan posant en una tessitura política que jo crec que des d'aquí a Catalunya, a molts sectors, costa moltíssim d'entendre.
Jo no diria només a sectors, sinó també als seus propis votants, perquè si atenem les dades de l'últim baròmetre del CEO, el 72% dels votants de Junts, o dels simpatitzants de Junts, estaven a favor de la reducció de la jornada laboral. Estic amb tu, Alícia, que això és difícil d'explicar, en la mesura que si tu dius que estàs a favor que la gent treballi menys, és molt estrany no votar a favor de la reducció de la jornada laboral, això és un fet, però també per aportar un puntet d'informació, crec que és evident en els últims temps que existeix una política de concertació entre els vots de Junts per Catalunya a Madrid i la posició de Foment del Treball. Crec que això s'ha donat en una sèrie de votacions, també s'ha donat en política fiscal amb algunes votacions perquè estigui al govern en les quals Junts ha votat a favor del PP, i Junts, que va néixer el 2020, que no naixia verge, diríem, i que prové d'un espai que abans orbitava al voltant de Convergència i s'ha anat disgregant, Junts n'és el principal hereu i es definia com un partit de centre-esquerra quan neix, ha acabat el procés, i recordant el que deies tu, Òscar, vull dir, jo crec que durant els anys àlgids del procés, els anys àlgids de diades que sortien 2 milions de persones, 1,5 milions, 2 milions de persones, es van difuminar les fronteres ideològiques, ara es parla d'ideologia, com ha de ser als parlaments normals, es parla d'això, i Junts tendeix, evidentment, cap a la dreta. El que sí que no acabo de comprar, el que diu Gabriel Rufián, d'un triumvirat format per Carles Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, jo no l'acabo de veure. Tampoc a futur, però una qüestió molt senzilla, perquè si Alberto Núñez Feijóo vol els vots de Junts per arribar a la Moncloa, immediatament perdrà els de Vox. Per tant,
si té els de Vox, no tindrà els de Junts.
Això mateix. Encara que podem estar d'acord, si mirem una mica la jugada llarga, si Alberto Núñez Feijóo, que de fet en algun dinar ben regat i amb periodistes havia arribat a dir que, doncs, que si s'havia de parlar d'un indult per Puigdemont, doncs parlem-ne, però això estem parlant d'un PP amb 170 escons que només necessiti els vots de Junts, un PP que entregui 145-160, que necessiti els vots de Vox i que entre els dos superin els 200, que Junts jugui aquesta partida és complicat, encara que sigui difícil d'explicar el que pugui arribar a fer avui Junts a Madrid, i tampoc hem de deslligar tot això de que la situació entre Junts i el PSOE no és bona. No és bona i no ho és des de fa molt temps.
Bueno, Junts, de fet, va votar la investidura, va votar la presidència d'Armengol, però després no sé avui quin diari era, no és que no ho vulgui dir, és que no ho recordo, que donava la xifra de que Junts havia votat més vegades durant la legislatura en contra del govern que no a favor del govern o abstenció. Crec que eren 39, 18, 17, aproximadament. Per tant,
jo, que sóc dels que creu que un país que depèn el BOE d'una persona que és un pròfug de la justícia i que ha fugit a l'estranger per tal de no poder comparèixer, cosa que ha fet, per exemple, Junqueras, per ficar un exemple, no cap altra persona, és un país que té una situació de seguretat jurídica discutible. En canvi, sí, s'ha de dir en benefici de Junts, que és un partit que una part del que ell va dir, que és que no seria un aliat a l'ús com ho és Esquerra, o com ho és Bildu, o com ho és el BNG, o com ho és Sumar, del govern, en aquest sentit sí que ho ha complert. El que passa avui, en realitat, és una cosa que jo crec que és bastant previsible. O sigui, 37 hores i mitja, inclús menys, 35 en el cas de l'administració pública, és una cosa que està assumida per grans companyies de l'IBEX, és una cosa que està assumida per l'administració pública i que, en canvi, és una mesura molt difícil d'implantar el 99,6% del teixit productiu, no només a Catalunya, sinó al conjunt d'Espanya, que són micropimes, que és la gran majoria, empreses de 0 a 5 treballadors, i que són pimes. Per què? Perquè reduir la jornada laboral implica, de fet, un increment de costos, perquè si la gent treballa menys, tenen que fer la mateixa feina en menys temps, com que hem de suposar que la gent no és gandula i que la gent rendeix el que pot en el seu lloc de treball, per tant, algú tindria que fer aquesta altra feina, i això vol dir que qualsevol petita empresa del país tindria que repercutir aquest increment de costos en els seus clients, i això, per tant, és inflacionari. Hi ha molts sectors que estan afectats per això. Comerç i hostaleria són dos exemples evidents que tenen una evident falta de mà d'obra que fa que molts establiments a dia d'avui tinguin que tancar, depèn de 15 de setmana, per falta de mà d'obra, amb la qual estem davant d'un problema on Yolanda Díaz està molt bé que vulgui satisfer el que se'n diuen sindicats de classe, que deu ser sindicats de classe alta, perquè són gent privilegiada en relació als treballadors d'una pime o en relació a un autònom, que són els funcionaris, per exemple, o la gent que està en una gran empresa, però que en absolut s'adapta a una realitat econòmica de com és el teixit productiu i el teixit empresarial d'aquest país. Jo crec que Junts rep, com tu deies, Oriol, pressions de Foment, segur. També la rep de Pimec. Jo crec que moltes vegades Foment i Pimec s'esbatussen i competeixen per un espai de representativitat, però en aquest cas van de la mà. O sigui, també penso que nosaltres ens hauria de fer pensar que sí, els representants dels autònoms i de les pimes catalanes en aquest cas es fiquen d'acord i diuen, escolti'm, parlem-ne, però això d'aquesta manera no ho podem assumir. Com a mínim els tindrem que donar el benefici de que són qui posa els treballadors, qui posa els impostos, qui posa les empreses, qui posa la feina sobre la taula, i que per tant se'ls tindria que escoltar, i que intentar implantar a la brava i imposar a les empreses una mesura sense ni tan sols ficar-se d'acord amb ells, sincerament és profundament injust.
Dues coses, Joan. Primer de tot, sí que hi ha hagut molt diàleg en això. I en aquest argument que tu fas servir, una cosa que utilitzeu molt des de certs sectors de la dreta és a cada avenç social fer-ho...
Jo em represento a mi mateix, eh?
Sí, sí. Bueno, però jo
no parlo en nom de ningú. Jo parlo en nom d'en Joan López.
No, però jo caracteritzo el teu argument.
Com que ja ho deies també l'altre dia, que parlaves de mi en plural, vull aclarir-t'ho.
No, però el que et vull dir és que no només tu...
Jo em represento a mi i a ningú més.
Vale. Doncs tu, Joan, a vegades un argument que fas servir és aquest, a cada avenç social que hi pugui haver-hi, plantejar-ho com un apocalipsi econòmic.
És que no és un avenç social.
I això és... Bueno, a veure, quan tens una cosa recolzada amb suport del 83% de la població que ho veu com una cosa positiva, potser tu no li dius avenç, serà un avenç per poca gent, però si el 83% de la població creu que seria beneficiós per ell, jo sí que li puc dir avenç. Ho planteges com un apocalipsi econòmic. Això ho escoltava molt, per exemple, ara que he recuperat entrevistes del 2018-2019 de Sánchez Llibre, que també deia coses similars amb la pujada del salari mínim, que ha pujat, repeteixo, un 47% en aquests anys, i que durant aquest període també s'han creat 2 milions de llocs de treball. Quan el que escoltàvem per part de Foment el 2017-2018-2019 era que això destruiria llocs de treball. Després, això no passa. Per tant, això per un costat i per l'altre. És mitja hora al dia, per tant, aquestes grans conseqüències econòmiques no passaran, i l'altre. Si el 83% dels catalans pensa que això és una bona mesura, Això també inclou a molts sectors. Per tant, no és una cosa minoritària que no vulgui ningú i vulgui només els sindicats, aquests que tu anomenes de classe alta, en un intent de faltar-los, evidentment.
No, no,
és una cosa
penso,
molt representativa. És tan representativa que fins i tot dins dels votants de Junts, el 70%, i del PP també, el 70% ho veu com una cosa positiva, quan aquests sectors justament podrien ser sectors més empresarials que justament poguessin estar més en contra. Per tant, el que ha passat avui sí que és una cosa, un adjectiu que tu també uses a vegades, que és molt ideològic, sense escoltar el que pensa la gent, el que vol la gent de veritat, i per tant ser captiu de Foment, que jo crec que Foment està una mica desnortat a nivell de quin és el model econòmic que vol per Catalunya, i per tant va fent pals de cec en coses que els allunyen de la majoria i del sentiment popular d'allò que es considera positiu per la societat. I llavors s'agafen arguments que són molt pobres, perquè, honestament, les pimes d'aquest país no s'aguanten per treballar mitja hora menys o mitja hora més al dia. Al contrari, si treballen menys, hi pot haver-hi molts altres beneficis, a part de que molta gent tindria temps per poder arribar a comprar aquests comerços que no té temps, i després, bueno, és que és mitja hora menys al dia, Joan. Llavors, jo crec que plantejar-ho com que és un debacle econòmic és arriscat i, a més, no és real.
També hi ha un altre debat amagat que no es té, que és el debat sobre la productivitat. Vull dir que moltes vegades es valora la feina per les hores que hi ets, i normalment les feines tenen associat també un component de productivitat, amb feines potser més creatives, més liberals, el que sigui. Sí que és veritat que hi ha establiments que sí o sí estan oberts d'una determinada hora a una altra hora. I segona constatació evidentíssima, el govern espanyol continua pensant-se que el Parlament, el Congrés dels Diputats, hi ha una majoria d'esquerres, i aquesta majoria no existeix. No existeix. Sí, no? I Yolanda Díaz em sap molt greu, perquè té unes formes exquisides, però tan bona negociadora no deu ser si les dues grans mesures que ha impulsat els últims anys, una va tirar endavant perquè un diputat del PP es va equivocar,
Alberto, el senyor Casero.
Déu el tingui la seva glòria. I la...
Deu seguir a Trujillo, no?
Clar, no sé. I la reducció de la jornada laboral tampoc ha funcionat. I ella, que presumeix de tenir bona entrada amb Carles Puigdemont, de tenir bona entrada amb Junts, això no ha fructificat. Recordem com li va costar al PSOE, també, que moltes vegades aquí, avui passarà el que passarà al Congrés, i el govern espanyol, evidentment, votarà en bloc, com passa amb totes les grans decisions, eh? Però al PSOE li va costar molt acceptar aquesta reducció de jornada laboral, va sortir l'acord d'investidura, però recordem que Yolanda Díaz va dir-li al ministre d'Economia, Carlos Cuervo, que era de mala persona anar retardant l'aprovació en Consell de Ministres de la reforma de la jornada laboral. I quan tu parles amb dirigents de Junts en privat, el que et diuen és, ojo, no li hem fet també un favor al PSOE.
Jo a mi em sap greu, que pensis que els meus arguments són pobres, i prometo esforçar-me molt perquè en el futur no t'ho semblin tant. A banda del tema de... que el fet de que algú opini que el com això s'ha de convertir en llei, que és molt discutible, tu deies la setmana passada. El 90% dels catalans estan a favor de Palestina. Jo després, al vespre, ho pensava...
No, jo no vaig
deia,
dir mai
després,
això,
vespre, bueno, vas dir que la majoria...
El 6% estan a favor d'Israel.
Després pensava, ostres, és molt sorprenent, perquè l'última enquesta que s'ha fet, que es pot comptabilitzar sobre el particular, és en el Festival d'Eurovisió, i Israel va arrasar a Espanya. Però a banda d'això...
Però el Festival d'Eurovisió no és una enquesta.
Exacte. Bueno, però és l'últim sondeig que es pot haver pogut fer. A banda de que els percentatges i tot això no crec que sigui un tema per legislar, parlant amb tota la capacitat que jo pugui tenir d'aportar algun argument que pugui semblar sòlid a la taula, jo crec que les empreses... Aquesta sí és una dada de l'Institut Nacional d'Estadística. Des del 2014 fins al 2024, a Catalunya han tancat 10.900, ho vaig llegir l'altre dia, 10.900 era una notícia del diari Ara, 10.956 comerços, me sembla. Ostres, són gairebé 2.000 botigues cada any que tanquen a Catalunya.
No, i quantes van obrir?
No és una xifra ni molt menys desdanyable. El problema que té el mercat empresarial a casa nostra és una fiscalitat terrible. L'altre dia Fundació Civisme donava la dada de que una persona, per tant un autònom, a Catalunya paga impostos de l'1 de gener al 24 d'agost, i que a partir del 25 d'agost és el que ells en diuen el dia de la llibertat fiscal. Per tant, una empresa i un autònom suporta a Catalunya una fiscalitat que, des del meu punt de vista, és salvatge. Suporta tota una sèrie de tràmits d'ordre administratiu i de papers que ha de fer una empresa que són tremendos.
Tu dius que són les embarassades, però tenim la natalitat més baixa del món, juntament amb Japó i Itàlia, i tenim un nivell d'absentisme laboral que són empreses com Adecco que expliquen cada any com puja més a més l'absentisme laboral de casa nostra. I a sobre d'això, tu dius que mitja hora al dia no és res, però qualsevol persona que tingui una indústria, el Vallès, per ficar un exemple, o el Baix Llobregat, aquí a la vora de casa nostra, podrà explicar que moltes vegades apagar la maquinària al vespre té un cost que fa necessari que una màquina funcioni 24 hores al dia, i que això funciona, per tant, amb torns de 8 hores diàries de feina en una indústria. Per tant, el d'agafar i dir, escolti, no, no, això és només mitja hora i no té cap conseqüència, des del meu punt de vista, jo no m'atreveixo a qualificar com són les teves opinions, però des del meu punt de vista té unes repercussions en l'àmbit empresarial que jo no les considero catastrofistes, però que crec que són impròpies i que sumen a un conjunt de problemes que tenen ja les empreses del país. Tu dius, quantes han obert? Doncs no ho sé. El padró total d'empreses que des de que Sánchez governa a l'estiu del 17 fins ara han desaparegut a Espanya, de menys, són 43.000. I això són 43.000 empreses que paguen menys impost de societats, que contracten menys gent, i això té conseqüències per la vida de la gent.
Alicia, i tancaré
una, sí, una petitada. Jo hi ha una cosa que sí. L'any passat, la Fundació BBVA va treure un informe que és superinteressant sobre la progressió de la productivitat a Espanya, amb dades de l'INE. I el que mostraven és que la productivitat del treball, des del 2000 fins al 22, ha crescut un 15,7%, quan els salaris han augmentat un 2%. I, en canvi, el que ha baixat, ha caigut un 23,67%, és la productivitat del capital. Aquestes dues productivitats, treball i capital, juntades són la productivitat total dels factors, que és quan parlem. Per tant, a Espanya tenim un problema de productivitat del capital. Per què? Perquè tenim una economia perquè molt no terciaritzada i una economia que s'ha desindustrialitzat, i aquí a Catalunya ho hem vist més, probablement més que a cap altra regió d'Espanya. I, per tant, el problema no el tenim en la productivitat del treball i en les hores treballades. Al contrari, és el que ha augmentat un 15% mentre els salaris han augmentat un 2%. On tenim un problema és amb la productivitat del capital. Perquè tenim sectors sense valor afegit i, per tant, el problema no són les hores que treballen els treballadors, sinó quin model econòmic tenim que s'ha desindustrialitzat des dels anys 80 fins aquí.
I aquí hem tingut un exemple de per què al Congrés dels Diputats tampoc no són capaços de posar-se d'acord dues opcions que estan en les antípodes sobre la reducció de la jornada laboral. Aquesta tarda tindrem la votació i tot apunta, vaja, donem per segur que el govern de Pedro Sánchez perdrà aquesta votació i, per tant, no tirarà endavant la reducció de la jornada laboral. Han promès que hi tornaran més endavant, veure si se'n surten o no. D'aquí a 19 minuts seran les 4, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Dir-li adéu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai. Celebrem la renovació de l'Illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova Lilla, on sempre, com mai. Més informació a lilla.com.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Som al Catalunya migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Hem parlat sobre aquesta votació que hi haurà aquesta tarda, però a la primera hora del Catalunya migdia us explicàvem un altre tema que també és
Segur que motiu de mal de cap i de discussió en algunes cases catalanes en aquests últims setmanes o mesos. Ja sabem que oficialment l'habitatge és la primera preocupació dels catalans, segons el baròmetre d'opinió pública del 2024. Això no passava des del 2007. Si mirem a Barcelona, segons el baròmetre del mes de juny passat, l'habitatge supera la inseguretat com la primera preocupació dels barcelonins. El 30% declara que el seu primer i màxim mal de cap és l'habitatge. Ara, però, aquest mal de cap no és només per les famílies, sinó també pels estudiants. El preu per una habitació, per aquells estudiants que ara comencen curs, per exemple, a una universitat, ha pujat sobremanera a tot arreu. A Barcelona, per exemple, se n'arriben a pagar entre 500 i 650 euros per una habitació, i fins i tot hi ha qui diu que condiciona els estudis a l'hora de triar universitat, una ciutat o una altra, una universitat o una altra, depenent del que haurien de pagar per una habitació o per un pis. Anna Escura, bona tarda.
Molt bona tarda.
Per tant, no és només aquest mal de cap als barcelonins, pels estudiants. Què és el que està passant exactament?
Ho has dit tu molt bé. El preu de les habitacions de lloguer està disparadíssim. Un estudi de Fotocasa. Dades. El juliol, de mitjana a Catalunya, estava a 618 euros, un 62% més que fa 3 anys. Dades concretes, a Barcelona, 643 euros. I si voleu plorar més fort, a Sant Cugat estan a 708. Tarragona està a 370, Lleida 320 i Girona 400.
Per què passa aquest fenomen?
Doncs sembla que és una de les conseqüències de la llei de l'habitatge del 2023. Es posa un topall al lloguer del pis sencer i de llarga durada, però no es regula ni el lloguer d'habitacions ni el lloguer de temporada. Què vol dir això? Ara vaig a posar un exemple que no és gens real, però les xifres són fàcils. Un pis de 4 habitacions. Imagineu-vos que la llei diu que el pots llogar a 1.000 euros. 4 persones, això són 250 euros per habitació. Però si el llogues per habitacions, pots posar cada habitació 500 euros i treure'n 2.000 cada mes. I el mateix amb el lloguer de temporada. Tu pots llogar el pis els mesos de juny, juliol i agost per 6.000 euros i quedar-te d'ample. Per tant, què passa? Tenim moltes més habitacions de lloguer disponibles, però també molt més cares, i no sembla que l'augment de l'oferta hagi de fer baixar els preus de les habitacions.
I, per tant, el problema el tenen els estudiants. Què els hi passa als estudiants?
Doncs no només es troben amb unes habitacions a uns preus astronòmics, sinó que a sobre no tenen la seguretat a poder-se quedar al pis on són, perquè els pot passar que el propietari els faci fora per acollir-se al lloguer turístic a l'estiu. És el cas de l'Ingrid, que és l'estudiant que escoltàvem a la primera part de l'informatiu del migdia. Ella és de Girona, estudia a Barcelona amb una companya de pis, van trobar un pis l'any passat al gener, petit, poca llum, 400 euros per cap, i abans que la companya acabés els exàmens al mes de juny, el propietari les va fer fora perquè volia fer lloguer turístic per l'estiu.
Conseqüències de tot plegat.
Doncs el preu de l'habitatge, el que deies tu abans, i la manutenció han passat a ser un factor determinant a l'hora d'escollir facultat. Això ens han assegurat des de les plataformes Live for Life, que està especialitzada en lloguer d'habitacions per a estudiants, i de pis en pis. En aquest cas, funciona com un taulell d'anuncis. Els usuaris demanen companys de pis o busquen habitacions i entre ells es posen d'acord i no hi ha intermediaris. Què s'han trobat aquestes plataformes? Que creixen les consultes en ciutats com Tarragona i Lleida i, sobretot, que baixen a Barcelona. Si voleu dades, aquestes són d'Idealista. A Barcelona les consultes han baixat el 28%, mentre que a Lleida s'han incrementat un 10%, a Tarragona un 48% i a Girona un
7%. I possibles solucions?
Doncs sembla ser que aquest trimestre, octubre, novembre, la llei de l'habitatge s'hauria de tornar o modificar o ampliar perquè afectés també a les habitacions de lloguer i al lloguer de temporada. Si això passés, sembla que en cap cas no podries passar el topall del preu del pis. Per tant, el pis que costava 1.000 euros, costarà 1.000 euros. El lloguis sencer, el lloguis a les 4 habitacions o el lloguis en lloguer de temporada. Sembla.
Què us sembla? Mai més ben dit.
No, que fa un any i mig, quan es va aprovar la llei d'habitatge a l'Estat, una de les coses que es va reclamar des de moviments socials com el Sindicat de Llogateres era que aquests topalls tenien una esquerda que farien que les ofertes de pisos marxessin cap a altres llocs, que és la temporada i les habitacions, el no estar regulats. I llavors és una cosa que des de fa un any i mig veiem de forma molt clara. Mentre els lloguers residencials han baixat de preu, molta oferta està marxant això, a la temporada o a les habitacions. Aquesta llei estatal és un fet, sembla que de moment no es vol modificar la LAU, la llei d'arrendaments urbans, però a Catalunya sembla que hi ha l'acord per a l'octubre poder tramitar aquest decret, que el que establiria és, com deies això, no? Una cosa que jo crec que és molt necessària, que és algun tipus de regulació en el lloguer d'habitacions. Fins ara és un mercat que era, bueno, com el de temporada, salvatge. Pots cobrar honoraris, no hi ha topall de preus, el pots fer de la durada que tu vulguis, o sigui, és mercat salvatge i, per tant, és hora que es posi uns límits. Igual que la regulació està funcionant a l'hora de baixar els preus del mercat residencial, necessitem que això també arribi a les habitacions i als lloguers de temporada.
Sí, el preu va baixant, però realment continua sent molt alt. Vull dir que al final, amb els sous que hi ha, és molt complicat, i més en els cas dels estudiants, que alguns treballen, alguns no. Alguns, hi ha universitats que és incompatible amb la vida, amb la feina. Això és impossible. Hi ha gent que té classe per al matí i la tarda, gent que pot fer dues carreres, per tant, no pots treballar. Això implica que la família t'hagi d'ajudar. Si aquest preu és molt alt, a saber aquesta família quin lloguer paga el lloc on viu, vull dir que complica molt la vida a tothom. I sobre el que deies tu, Alícia, de les escletxes, és evident que s'han d'anar tapant totes i cadascuna d'elles, perquè si no, a cada nova casuística que qualsevol llei deixa desemparada, doncs s'hi posa un grau d'especulació que és evidentíssim. I avui Ursula von der Leyen, que considerem tots que és més de dretes que el dia de la mare, en el discurs de l'Estat de la Unió ha vingut a dir que hi ha d'haver una legislació europea per frenar el lloguer de temporada. Si ho diu Ursula von der Leyen, jo ja no sé qui més ho ha de dir. Bueno, potser el Joan ho ha de dir.
Ens falta el Joan.
No, la von der Leyen és de la CDU, el partit del senyor...
Ah, no, perdó, és d'esquerra, sí, disculpa. Sí, sí. Perdona.
És una senyora, és demòcrata cristiana, sí.
És de dretes. És woke.
No, de woke no té res. Jo crec que potser li ha faltat caràcter a la reunió que va tenir amb Trump aquest estiu, no?
Això
que va donar una certa imatge d'una Europa sotmesa i que ens haguéssim pogut estalviar, però deixant a banda això... Bueno, realment, la regulació, en el cas de Catalunya, perquè no tot el país ha aplicat la llei de l'habitatge, perquè moltes de les competències ha sigut una d'aquestes coses del sanchisme, no? Jo faig una norma i després deixo les comunitats la potestat d'aplicar-ho o no. Catalunya ho ha aplicat. El resultat ha sigut, efectivament, que el preu ha pujat, però ha pujat menys que altres indrets de l'Estat.
No, el preu ha baixat.
Depèn del lloc.
Un 9% a Catalunya, un 9% a Barcelona i un 5% a Catalunya.
I depèn de la tipologia. No. Però amb la conseqüència de que hi ha hagut una retirada massiva d'habitatges en l'oferta de mercat. Per tant,
massiva no, d'un 19% que ha anat directe a temporada.
La realitat és que a dia d'avui, per molt que el preu pugi menys que altres llocs de l'Estat, hi ha menys oferta i, per tant, costa més accedir a l'habitatge que abans que es comencés a aplicar. Abans que es comencés a aplicar la normativa. Ara, regular també les habitacions de lloguer, per tant, tindrà una conseqüència similar, que serà que encara ho dificultarà molt més. La qüestió segueix passant. L'altre dia hi havia un informe, ja que hem parlat avui de diversos informes, d'OBS, que és una escola de negocis d'aquí de Barcelona, que explicava que el 49% del cost de l'habitatge està vinculat a fiscalitat. O sigui, els costos que té la compra del sòl, els costos que té els impostos que es paguen per l'obra i els costos que té la venda de l'habitatge.
Una fiscalitat que no ha canviat en 10 anys, mentre el preu de l'habitatge s'ha duplicat.
Bueno, sí. Sánchez, de fet, porta governant pràcticament 8, per tant, ell sabrà. Però, clar, quan gairebé la meitat del cost de l'habitatge són impostos, que és una cosa que no només passa amb l'habitatge, passa, per exemple, amb la benzina, que és un altre producte bàsic per la població, estem davant de que escoltes una mica la conversa que hem tingut ara i sembla, i enganxa amb això dels 100 inspectors que ara s'han tret de la màniga a l'illa amb els comuns, que la culpa sigui dels propietaris, quan, clar, el propietari el que ha de fer és vetllar per al seu habitatge, però és l'administració la que té l'obligació, de fet constitucional, de proveure d'habitatge a la població. Per tant, clar, el que és incompetent per gestionar quelcom del que té una responsabilitat legal acaba assenyalant el que no té cap responsabilitat, sinó que és la víctima, dient a sobre és culpa teva.
No. El que està dient l'administració és que hi ha d'haver-hi preus màxims, igual que hi ha salaris mínims, pel tema dels lloguers hi ha d'haver-hi preus màxims. I les dades, perquè jo crec que és important donar bé les dades i no dir que ha pujat menys que altres llocs d'Espanya. Això és mentida.
Ha pujat més? Ha seguit pujant?
De veritat, mirem les dades de l'Incasol,
sí.
Jo te les dono.
Molt bé.
Ha baixat un 4,9, però escolta'm, un 4,9% ha baixat en un any a Catalunya i un 8,9 a Barcelona. Són dades de l'Incasol. Si volem qüestionar les dades de l'Incasol, jo aquí ja no hi entro. Aquestes són les dades de l'Incasol. I el que diu també l'Incasol, que això sí que hi ha un punt que tens raó, que és que l'oferta d'habitatge residencial ha baixat un 19%. Ara, què ens mostra? Que ha anat de forma totalment directa a l'habitatge de temporada, que és el que té preus lliures i on encara pots cobrar un horaris, que és el que ja avisaven els moviments fa un any i mig, dient, ei, si deixem l'escletxa dels de temporada, vindrà certa gent i ens dirà que ha baixat l'oferta. I no és que haurà baixat, és que s'haurà anat els de temporada.
Ha baixat l'oferta?
Però sí, estàs seguint el mercat residencial. I saps per què segueix el mercat residencial? Saps per què segueix el mercat residencial, Joan? Perquè ara mateix llogar un pis té uns beneficis bruts del 10%. Perdó, una rendibilitat bruta del 10%. Això és una cosa que no ho dona pràcticament cap negoci. Per tant, ara mateix els habitatges que hi ha estan al mercat.
Falten 7 minuts per arribar a les 4 i encara vull tractar un altre tema. Perquè avui hem tingut dades sobre la recollida selectiva d'escombraries a Catalunya. Ha crescut un 3% l'any 2024, arriba al 47%, però hi ha moltes diferències. 21 comarques assoleixen valors de recollida selectiva per sobre del 50%. Al capdavant trobem la Conca de Barberà, Lluçanès o Osona, en taxes superiors al 70%. En canvi, hi ha pobles com Verges, al Baix Empordà, o Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, que tenen una taxa del 93% de recollida selectiva. Matadepera, al Vallès Occidental, o Tiana, al Maresme, són els municipis més grans amb taxes més altes del 90%. A l'altra cara de la moneda trobem Fígols, al Berguedà, Cabrera d'Anoia i Castellar de la Ribera, al Solsonès, a nivells de recollida selectiva del 10 al 19%. I en les últimes posicions hi ha Pineda, al Maresme, amb nivells del 20%, o Cubelles, al Garraf, que té el 24%. A aquesta hora podem parlar amb l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll. Alcaldessa, bona tarda.
Bona tarda.
El seu municipi és a la cua de recollida selectiva, però em sembla que l'Ajuntament ja ho tenen detectat i prendran mesures?
Sí, home, ara implementarem l'11 de novembre el nou sistema de recollida d'escombraries, que és amb contenidors intel·ligents, aquests que van en clauer. Mm. I, bueno, sabem que al principi serà complicat, però, bueno, volem fer informacions. Bueno, ja estem fent reunions, trobades amb la ciutadania, per conscienciar pues, que som un dels municipis que tenim aquest gran problema i, de totes maneres, fa 8 anys que estem perseguint la Mancomunitat per Medis-Garraf per canviar aquest model, perquè encara anem amb els contenidors aquells verds de les quatre rodetes. Mm. I sembla ser que tots els sistemes que s'han demostrat, el porta-porta, contenidors tancats amb identificació, nosaltres hem escollit aquest.
Per què?
A lateral.
Li volia preguntar si tenen detectat per què a Cubelles els hi costa tant d'implantar aquest sistema i amb el sistema tradicional, diguem-ne, la gent no recicla prou.
Pensem que és pel tipus de contenidor que tenim, perquè tenim un tipus de contenidor, doncs, el que li dic, el verd, aquell de les quatre rodetes, el groc, el blau, bueno, els de fa 15 o 20 anys. Mm-hmm. I això també no facilita el reciclatge. Mm. I bé, amb aquest sistema pues, pensem que bueno, confiem que la ciutadania té ganes de fer les coses bé i vol reciclar. I això també els facilitarem una mica més.
En altres municipis o en barris de la ciutat de Barcelona, per exemple també a Girona o a Tarragona han tingut problemes amb la recollida d'escombraries. Preveuen que Cubelles també tindran problemes per instaurar aquest sistema?
Bueno, al principi totes les coses costen. Aquí tenim l'experiència també de la zona blava haurà fa 2 anys. Al principi costarà, perquè molta gent està tirant la targeta, que el tirarà fora, però bueno, mica en mica hem de conscienciar la ciutadania que hem de reciclar, perquè el missatge és com més deixalles fas, més pagues. Com més produeixes, més pagues. I a veure si d'aquesta manera també tenim una urbanització molt gran i les urbanitzacions també pues, tenen els seus problemes, eh? Poda, molta trasto d'ell fora al carrer i, bueno, tenim que s'estiguen passant una mica malament, sí. Mm.
Quan diu quan més escombraries generes, més pagues, és el que els diran els ciutadans o parla de l'Ajuntament? És el ciutadà que li faran aquest missatge? Hauran de pagar més si generen més...
Com més generes, més pagues. Com menys recicles, més pagues. I perquè ja hi haurà aquestes targetes que tothom les ha de tenir, molts no les tindran, després no sabem qui tirar la brossa, bueno, veurem com en sortirem. Però en principi ens ho mirem molt en positiu i esperem que funcioni. Ja ens ho pensem que el primer mes no funcionarà, el segon tampoc, però a la llarga ha de funcionar. Ha de funcionar perquè si no... Malament.
Potser per mentalitzar la gent, igual aquestes dades que s'han fet públiques avui els poden ajudar, perquè el fet que Cubelles surti en la cua, doncs sí que és un toc d'atenció, diguem-ne.
Sí, aquest dia vam fer una xerrada i hi havia més de 100 persones i, bueno, la gent molt positiva, molt predisposada amb aquest nou sistema i reciclat.
Doncs estarem pendents.
Bueno, això és el que esperem, no?, que representi un salt qualitatiu, pues, amb la gestió de la recollida de les escombraries.
Doncs...
És un dels més grans problemes que la, o sigui, els nostres ciutadans, el problema més gran que tenen, la percepció que tenen, és la neteja i el tema de les competències.
Doncs amb aquest nou sistema, a veure si milloren aquesta percepció i també milloren aquestes xifres de reciclatge a Cubelles. Alcaldessa Rosa Fonoll, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Oriol Marc, Alicia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. I bon cap de setmana, aquells que tinguin pont. Els que treballem demà, doncs aquí
no és el cas.
Ens ho trobarem. Nosaltres ho deixem aquí, són pràcticament les 4, queden 45 segons per arribar-hi. Tornem demà a partir de les 2. Sí, demà, tot i que sigui la Diada Nacional de Catalunya, fem el Catalunya Migdia amb normalitat. I, si no, doncs els que teniu festa, que gaudiu del cap de setmana. Ara, de seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Fins demà, bona tarda de dimecres. Gràcies a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.